Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
I en una nit d'estiu d'un 13 d'agost, que feia moltíssima calor, que estava dormint amb les finestres obertes, i va ser despertar el so del telèfon mòbil que tenia a la tauleta de nit, i veure lluna plena i sentir el company d'investigació. I al contestar me diu jefe, diu, has vist Seven? Dic sí, diu, doncs vine perquè tenim Seven 2.
Dimecres 13 d'agost del 2003. Carrer del Parc de Lleida número 7, primera planta. Agents dels Mossos d'Esquadra acudeixen a un edifici ruïnós del barri vell, alertats per un veí que ha notat una forta pudor a l'escala. Surt d'un pis tancat. Aconsegueixen accedir a una de les habitacions per una finestra. En una atmosfera irrespirable i amb poca llum, veuen que de sota una pila de runa sobresurten un braç i una cama. Estan en vies de descomposició.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aquesta història té lloc al casc antic de Lleida. En un ambient angoixant, agreujat per la calor de l'estiu, es descobreix un cadàver en estat de descomposició. L'escenari que s'intueix en aquella habitació fa pensar en un crim impactant. Als investigadors el record de la pel·lícula Seven, en què un assassí s'acarnissa amb les víctimes i les mutila. La investigació d'aquest cas a Lleida tindrà altres escenes de caire cinematogràfic, no gaire agradables, quedeu avisats. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
A Ponent, una nit d'agost fa de mal dormir. I si el telèfon sona passades les 2 de la matinada, la trucada no pot significar res de bo. Aquell 13 d'agost, el sergent que portarà les regnes del cas acabava d'agafar el son quan el telèfon el va desvetllar i en sentir els primers detalls del crim va saltar del llit.
Diu, jefe, diu, has vist Seven? Dic, sí. Diu, doncs vine perquè tenim Seven 2.
Gola, avarícia, peresa, enveja, ira, supèrbia, luxúria. Llarg i penós és el camí que va de l'infern fins a la llum.
Tirem una mica enrere. Anem a les primeres hores de la nit. La comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida rep un avís que diu que hi ha una persona morta en un pis del casc antic. Es tracta d'un immoble molt degradat, que està pendent de ser precintat per l'Ajuntament pel seu mal estat. En aquest edifici hi entra i surt molta gent. Quan els Mossos hi arriben, veuen que és un edifici amb la majoria de pisos ocupats. Han sigut els veïns que viuen de forma més estable a la finca, els que després de dies convivint amb una olor molt desagradable, han seguit la traça fins a la primera planta. Han trobat la porta tancada i han decidit entrar-hi a través d'una finestra. Un cop a dins, han vist que entre un munt de deixalles sobresortien parts d'un cos i han avisat la policia. La patrulla de seguretat ciutadana que es desplaça al lloc dels fets tampoc no pot accedir al pis per la porta i, igual que els veïns, ha d'entrar per la finestra que dona al passadís del replà. Quan comproven que, efectivament, hi ha un cadàver, alerten els seus superiors i es posa en marxa el dispositiu. No passa gaire estona i arriba un escamot d'agents d'homicidis i de la científica, amb el sergent al capdavant, que ja pot accedir al pis per la porta. Els primers Mossos, que ja eren al lloc dels fets, l'han tirat a terra després de comprovar no només que estava tancada per dins, sinó que, a més, estava bloquejada amb una barra de ferro. L'habitació també estava tancada amb clau. Aquests no són detalls menors, veureu que després tindran la seva importància. El sergent arriba al pis, entra a la cambra i aquesta és la primera imatge que té de l'escena del crim.
Tal com ens ho van trobar, només podia ser per intentar amagar-ho d'alguna manera. Ens van trobar un cos que estava entre dos matalassos, un per dalt per baix, i a sobre dels matalassos hi havia, crec recordar, que hi havia 12 plafons de fusta contraxapada, que podien ser portes, o d'un armari desmuntat, també. I a dalt de tot, un vidre. I sí que per la vora vam poder observar que hi havia un braç i una cama, que presentaven ja, se podien observar unes ferides incisocontuses, que li podem dir que estan fetes des del punt de vista de la lògica, l'experiència, amb ganivets o objectes similars. I a més ja es veia que hi havia un regalim de sang i estava en un estat de putrefacció molt avançat. Pel que vam poder veure, havia estat tancat també. Tota aquella calor accelera notablement qualsevol procés, no?, de descomposició d'un cos.
Senyores i senyors, els presentem un assassinat.
El primer cop d'ull a l'escenari, que ja resulta sorprenent, queda en un no-res quan arriben la metgessa forense i el jutge per procedir a l'aixecament del cadàver. Meticulosament, d'un en un, comencen a treure tots els plafons que després seran objecte d'estudi, fins que arriben al matalàs que cobreix el cos. L'aixequen. El cadàver està obert en canal. D'entrada, ni tan sols distingeixen si es tracta d'un home o d'una dona. Té el pit dret totalment seccionat i part de l'esquerra també. Té ganivetades a l'avantbraç esquerre, les cames, l'esquena i l'engonal. Al costat del cos hi ha una camisa ensangonada. Aquesta peça aportarà una pista, però ja us l'explicarem més endavant. Un cop es van apartant el munt d'objectes que hi ha a sobre del cos, també veuen que hi ha esquitxades de sang per tot arreu. Escoltem el caporal i el sergent que ho van veure directament.
Vull dir, havíem vist ja cadàvers perquè portaven 3 anys desplegats aquí, però en aquesta brutalitat mai. De fet, és una cosa, a part de que impacta molt, ja és la preocupació de dir, però el subjecte que ha fet tot això, vull dir, quina mena de persona és i què és el que tenim per aquí?
Igual, el nivell d'impacte va ser similar. Hi ha la percepció, no? Les olors, la calor, era una habitació molt justeta, només hi cabíem 4 persones. Una cosa és explicar-ho fredament aquí, l'altra cosa és trobar-te allà amb aquella temperatura, amb aquelles olors, que no te la traus en dies, queda romanent i la vas sentint. I de comentar situacions com coses com, per exemple, que tingui pinta fins i tot d'haver fet alguna mena de ritual.
Els Mossos, ho acabem de sentir, pensen en un crim ritual per com està la víctima i pels detalls que envolten l'escena, entre ells que hi ha un pot de pintar ungles a l'entrecuix del cadàver. També porta unes ulleres de sol al cap per sobre dels cabells i això fa suposar als investigadors que el crim potser es va cometre de dia. Eduardo Bayona, en aquella època periodista de successos del diari Segre, va informar del cas.
Es un crimen que llama mucho la atención por la brutalidad, por la atrocidad con la que se desarrolla, pero que al mismo tiempo, claro, tiene lugar en el patio trasero, ¿no? Entonces la gente lo mira un poco pues con esa mezcla de estupor, pero al mismo tiempo como de... Lo que ocurre allí no va mucho conmigo, ¿no? O fíjate qué cosas ocurren con la gente que vive allí en el gueto, en el casco antiguo, en la zona a la que nos estamos refiriendo. Pero efectivamente sí que fue un crimen que por su brutalidad conmocionó por completo a la ciudad de Lleida, ya digo, con estos momentos de primer impacto en los que luego, pues bueno, un poco ese desentendimiento, entre comillas, no porque aquello ocurrió en Lleida, pero bueno, no había ocurrido en la Lleida guapa, molona y emprendedora y con empenta que es un poco la imagen clásica o emblemática de la ciudad.
Crims. ¿Per qué matem?
En una situació com aquella, a l'hora de posar en marxa la investigació, els Mossos tenen en compte totes les hipòtesis, però abans que res cal identificar la víctima. Se li prenen les empremtes dactilars, tot i que en aquell moment la policia científica encara no sap si seran vàlides tenint en compte l'avançat estat de descomposició dels dits. Mentrestant, escorcollant l'habitació, a sobre d'una tauleta de nit, troben una petita cartera. A dins hi ha una targeta. Sílvia Comet, poden identificar la víctima?
La targeta correspon a una dona que segueix un tractament de desintoxicació amb metadona a l'Hospital de Santa Maria de Lleida. Tot i que la identificació oficialment no es pot fer allà mateix, a l'escenari del crim, les declaracions de diversos veïns condueixen fins a una dona que es diu Maria, i aquest nom coincideix amb el de la targeta que s'ha trobat a l'habitació. Segons els testimonis, darrerament, la Maria ha estat dormint al número 7 del carrer del Parc. És Maria Augusta Fanado, nascuda el 1968 a Cordanya, a Portugal. Per això és coneguda com a Maria la Portuguesa. Es dedica a la prostitució i es mou en ambients de toxicòmans. Rep tractament amb metadona, com ho acredita un carnet de l'Hospital de Santa Maria. No té cap familiar conegut a Lleida i es desconeix per quin motiu s'estableix al Segrià. No té domicili fixe. Durant els dies que ha estat absent, abans no troben el seu cos, ningú l'ha trobat a faltar ni ha denunciat la seva desaparició.
Així doncs, els Mossos ja treballen amb la hipòtesi que el cadàver correspon a Maria la Portuguesa. Però tornem a l'escena de l'assassinat per repassar de forma detallada quines pistes poden seguir els Mossos per intentar explicar què va passar i qui va poder cometre el crim. Recordem que tant la porta d'entrada del pis com l'habitació on apareix el cos estan tancades amb clau. D'aquí sorgeixen algunes preguntes. La víctima i el seu botxí o botxins es coneixien? Dins d'aquesta habitació hi pot haver hagut una baralla que ha acabat de la pitjor manera?
No em trobo cap signe de lluita. Jo crec que això també ens va ajudar a pensar que amb la persona que li hauria produït els fets seria una persona amb la qual tenia certa confiança. Si no en aquell moment poguéssim pensar que en tenia molta, o almenys la suficient, doncs, per conviure. Però clar, estem parlant d'una persona doncs, que patia toxicomanies, que es podia relacionar amb qualsevol persona per raó d'aquesta, o es podia relacionar a partir d'una base d'amistat o de possible relació sentimental o entesa com a sentimental.
Passen les hores. L'endemà al matí, amb la llum del sol, tot es veu més clar. Els agents de la policia científica troben nous indicis. Dues empremtes en un dels plafons que tapaven el cadàver. I encara més, per la posició en què es troben aquests objectes, que ja us hem dit que tenien aspecte de portes d'armari, els agents dedueixen que s'havien transportat expressament. Això vol dir que s'havien descollat i s'havien col·locat a sobre de la víctima amb el propòsit de cobrir el cos. De dia, també es pot seguir el rastre de la sang. No només apareixen esquitxades a la paret on està recolzat el matalàs on reposa el cadàver. També n'hi ha pel terra de l'habitació i un regueró de gotes a diferents punts del passadís. Segons els Mossos, amb l'aparença d'haver intentat ser netejades. La clau de la porta de l'habitació aporta una altra pista.
La porta estava tancada en clau, per la qual cosa la persona que va cometre aquest fet, al sortir, va deixar la porta tancada. I la clau d'aquesta habitació va aparèixer amagada en una caixeta al moble del menjador. En aquesta caixeta hi havia unes restes de sang i la clau era la que obria, l'única clau que obria la porta on estava el cadàver. Per la qual cosa no es portava que ell havia tancat la porta, havia deixat la clau, havia barrat la porta d'entrada i havia marxat del pis per una finestra.
Mentre dins de l'habitació es recullen proves, fora de la finca la policia pentina el barri antic. Els agents de seguretat ciutadana i d'investigació pregunten als residents de la zona sobre els moviments que hi ha hagut al voltant del domicili els dies anteriors al crim. Un dels veïns marca una data al calendari, el 10 d'agost, 3 dies abans de la troballa del cadàver. Va ser l'últim cop que aquest veí va veure la Maria entrant a l'edifici del carrer del Parc i no anava sola. És una de les primeres pistes sòlides. Maria la Portuguesa accedeix a l'edifici acompanyada d'un individu conegut com l'Índio. De moment, només és un àlies. Ja li posarem nom i cognoms.
Llavors, amb els veïns que es van localitzar, no es van parlar de que en aquell pis vivia una persona que feia no gaire havia sortit de la presó. Per cert, tothom li tenia bastanta por perquè deien que era bastant violent i que, bueno, li coneixien com un sobrenom, que era l'Índio. I que, possiblement, tenia relació amb una noia que es deia Maria. I, bueno, vam poder establir que uns dos dies abans de trobar el cadàver, l'havien vist amb ell, l'havien vist entrar a la finca, i amb ella no l'han veure més. La qual cosa, bueno, van deduir que aquest senyor, aquest tal Indio, havia de ser l'última persona. Si més no, era l'última persona que l'havien vist amb ella.
A partir d'aquest moment, tot comença a agafar cos. A comissaria, quan aquest sobrenom, l'Indio, s'introdueix a l'ordinador, hi apareix una identitat, Miguel Escudero Carbonell. Fa 80 dies que ha sortit de la presó, on ha passat 15 anys per un assassinat comès a la localitat aragonesa de Barbastre. És moment de retrocedir en el temps i situar-nos en aquesta població d'Osca, a la comarca de Somontano, a menys de 80 quilòmetres de Lleida.
Miguel Escudero Carbonell és natural d'aquesta comarca d'Osca. Va néixer el 5 de maig de 1957 a Sales Altes, a tocar de Barbastre. En aquest poble se'l considerava una persona molt conflictiva. De fet, el 1987 ja havia estat entre reixes per un intent de violació i havia estat denunciat més d'una vegada pels veïns per la seva actitud violenta i amenaçadora. També havia estat ingressat diverses vegades en centres psiquiàtrics. Quan va cometre el crim, pel qual se'l va condemnar i empresonar, tenia 31 anys. En aquell moment es dedicava a la recollida de ferralla i llenya. Vivia al barri de Sant Valentín de Barbastre amb la seva dona Pilar, que en aquell moment estava embarassada. El Miguel i la Pilar són pares d'un altre fill. Els progenitors els havien retirat la custòdia. Aquestes dades surten recollides al llibre Huesca, Crònica Negra, que escriu José Antonio Bescós sobre els assassinats més violents comesos a l'Alt Aragó.
I quin és aquest crim que va cometre a Barbastre pel qual se'l va condemnar?
Doncs resulta que al 1988 Miguel Escudero es va enemistar amb una veïna del poble, Elvira Bispe, de 41 anys. Ella l'havia denunciat a la policia per llançar ganivets contra uns arbres a la riba del riu Vero, pel possible perill que algú pogués prendre mal. Dies més tard, el 8 de gener, sobre les 4 de la tarda, l'Elvira va sortir de casa per acompanyar un dels seus fills a entrenar futbol. Escudero estava treballant a prop i en un moment donat es van creuar al carrer. A les pàgines de Huesca, Crònica Negra, ho expliquen així.
Miguel se encontraba recogiendo leña con su coche modelo Simca 1200 cerca del campo de fútbol. No se lo pensó ni un momento. Miguel se abalanzó sobre Elvira, que comenzó a gritar, y le agredió con una pequeña hacha. La agresión fue brutal. Con el hacha le hizo una profunda herida desde la parte superior del pecho hasta la zona genital, dejando el abdomen abierto y terminando con su vida al instante.
José Antonio Bescós, l'autor de Huesca, Crònica Negra, aquest crim el va impressionar.
Es sorprendente que se percató de la presencia de testigos y continúe con el crimen como si nada. En este caso evité describir más detalladamente el crimen, por lo atrocida y desagradable del relato.
Aquests testimonis de què parla Bescós són dos jubilats que passejaven per la zona del riu. No només van presenciar el crim, també van veure atònits com Escudero, després de matar l'Elvira, va pujar al cotxe i va marxar de l'escena de l'assassinat passant per sobre del cadàver de la dona amb el vehicle. Van ser aquests dos veïns els que van anar a alertar la Guàrdia Civil, però en aquest interval l'Indio va tenir temps d'arribar a casa seva. Va recollir la seva dona i tots dos van abandonar Barbastre en cotxe. Tot i això, la fugida no els va acabar de sortir com esperaven, segons es descriu a Huesca, Crònica Negra.
Un kilómetro antes de llegar a Selgua, situada a 15 kilómetros de Barbastro, el vehículo se averió. Miguel y su mujer abandonaron el vehículo y fueron andando hasta la localidad, desde donde llamaron a un taxi. El taxista los llevó hasta Lérida. Al llegar a la ciudad, Miguel se negó a pagar al taxi, por lo que el taxista se acercó hasta la comisaría de la Policía Nacional, entre los gritos y los intentos de agresión de Miguel. Al llegar, los dos prófugos fueron detenidos por los agentes de la policía, no sin dificultad dada la agresividad de Miguel. En la policía ya eran conocedores de lo ocurrido en Barbastro, así como de la descripción del sospechoso. Miguel pasó a disposición del juez de guardia, declarándose culpable de homicidio.
El crim va conmocionar aquesta ciutat de menys de 10.000 habitants. Segons José Antonio Bescós, Escudero era tan temut pels veïns que creien que els hauria pogut passar a qualsevol.
Miguel tenia problemes graves de convivència con muchos vecinos y podía haber ocurrido con cualquiera de ellos si hubiera coincidido, y Miguel en ese momento hubiese portado un hacha o un arma. El crimen fue un shock para la población de Barbastro. Es una ciudad donde todo el mundo se conoce, y convirtió el entierro en algo excepcional. Más de 2.000 vecinos acudieron al acto para arropar a la familia.
Poc més d'un any més tard, al juliol de 1989, es va celebrar el judici contra Miguel Escudero, acusat de l'assassinat d'Elvira Bispe. Escudero es va desdir de la seva primera declaració de culpabilitat i va negar ser l'autor del crim. El va atribuir a un dels pacients d'un centre psiquiàtric d'Alacant, a on ell també havia estat ingressat.
Escudero va dir que ell i aquest intern del psiquiàtric s'assemblaven molt i que els testimonis els havien confós. Segons recull la premsa local, al llarg de tot el judici, l'Índio va fer gala de la seva agressivitat. Fins i tot va amenaçar de mort el fiscal, els policies i els fotògrafs. En el torn dels testimonis, els dos avis, els únics espectadors presencials dels fets, no van voler declarar a la sala per evitar trobar-se amb l'acusat, però es va donar validesa a les seves declaracions per escrit. Pel que fa als experts que van compareixer davant el jutge, hi havia dos psiquiatres que l'havien tractat durant el seu internament. El seu testimoni havia de servir per determinar si Escudero tenia limitades les seves facultats mentals. Un dels psiquiatres va afirmar que l'acusat tenia un trastorn mental greu agreujat per atacs d'epilèpsia. L'altre va assegurar que l'inculpat era conscient de les seves accions i també del crim que havia comès. Com a conclusió, l'informe forense que es va presentar a la sala indicava que Escudero tenia una personalitat antisocial i el descrivia com un individu perillós, agressiu i hostil.
Finalment, el tribunal va fer cas als pèrits i Escudero va ser declarat culpable d'assassinat amb eximent incomplet per malaltia mental. Va ser condemnat a 22 anys de presó en una institució psiquiàtrica que van quedar reduïts a 15 arran de la reforma del Codi Penal. La defensa, però, va presentar recurs rere recurs perquè el client no acceptava que el tractessin de boig, fins que el Suprem li va permetre complir la pena en un centre penitenciari en lloc d'un psiquiàtric. Miguel Escudero, conegut entre els interns com l'esquarterador, va passar 15 anys reclòs a diferents presons, l'última a la de Lleó.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Ara tornem a Lleida, a l'agost del 2003. Recordem que els Mossos estan investigant la suposada implicació de l'Índio en l'assassinat de Maria la Portuguesa i que no hi ha res provat. Sí que té antecedents i semblen molt evidents, però no hi ha res provat. Quan els agents tenen coneixement del crim de Barbastre que acabem de relatar, comencen a veure que el cas es podria encarrilar.
Aquí va sortir l'expressió de dir aquest és el nostre home. I immediatament, posteriorment, vam demanar les dades d'aquest atestat, les fotografies d'aquestes diligències practicades d'aquest fet de Barbastro del 88, doncs vam veure la gran similitud que hi havia i vam pensar que teníem davant nostre una espècie d'animal sense algun tipus d'escrúpols.
Aquest és el nostre home, diu el sergent. A banda de les semblances entre els dos crims, totes dues dones han estat obertes en canal. A l'ordinador de comissaria també hi consta que pocs dies abans del descobriment del cadàver al pis, l'Índio havia protagonitzat un altercat a la capital del Segrià. Fent cua a l'alberg municipal, Escudero es va barallar i va exhibir un ganivet. Era una mena de matxet gran de fabricació casolana. N'havia aprofitat la fulla i havia afegit un nou mànec. Aquest tipus de manipulació dels ganivets després serà rellevant en el cas de la mort de Maria la Portuguesa, ja en parlarem. En aquell moment, dies abans del crim, és un incident relacionat amb armes tallants. Com que Escudero ha ensenyat un objecte perillós, catalogat com a arma prohibida, els agents li comissen i li prenen declaració. Durant l'interrogatori, l'Índio admet la seva passió per aquesta mena d'armes. Fins i tot diu a la policia que li agrada practicar llançant-les contra els arbres o contra el terra. Fixem-nos en aquests jocs amb els ganivets perquè això és precisament pel que va ser denunciat a Barbastre i va desencadenar la fúria d'Escudero contra Elvira Bispe. En el cas de Lleida, aquest entusiasme per les armes blanques és un altre dels indicis que apunten cap a Escudero com a possible autor del crim. Amb tot aquest historial recopilat, comença la recerca del sospitós. Els veïns de la zona expliquen als agents que, de vegades, l'indio dorm en una furgoneta avariada que està aparcada a prop de la Seu Vella. Abans de trobar el vehicle, però, els Mossos topen directament amb ell a poca distància pel carrer del parc, a la falda del castell. Són les 9 del matí. No han passat ni 8 hores des que s'ha descobert el cadàver quan els agents el localitzen.
Va ser una mica de sorpresa, perquè quan passem per la zona vam veure que estava allí sentat a les escales, allí prenent el sol. Li van demanar la seva identificació. Ell estava molt tranquil, impassible. Van procedir a escorcollar, li van trobar, portar una bossa d'esport que tenia allí al costat seu, amb uns ganivets embolicats amb una tovallola. Ell no es va dir que ell no havia fet res, sense preguntar per què lo detenien. Jo no he fet res. I me va quedar una mica impactat, perquè li van aixecar la samarreta a veure si portava alguna cosa més, algun ganivet amagat o alguna cosa, i portava una cicatriu enorme a la zona de l'abdomen, com si li faltava car, no, li faltava car. La curiositat és que després, posteriorment, un testimoni nos va dir que el coneixia i que havia presenciat com ell mateix havia tallat trossos de la seva pròpia car i se l'havia menjat.
Ja us hem dit que els veïns li tenien por per la seva actitud violenta, però a més, corria aquest tipus de rumorologia. La detenció d'Escudero fa que el cas guanyi interès per als mitjans. Com us hem explicat, en un principi, l'assassinat de Maria la Portuguesa no havia cridat gaire l'atenció, però quan es fa públic que l'índio va matar una altra dona anys enrere a Barbastre amb un modus operandi semblant, augmenta la intranquil·litat entre els veïns de Lleida. El periodista Eduardo Bayona, a més, coneixia el crim d'Elvira Bispe i quan els dos assassinats es relacionen no s'ho acaba de creure.
Era algo tremendo porque, claro, la identificación de este señor y su ubicación como principal sospechoso y de este horrendo, brutal y escalofriante crimen cometido en Lleida en ese verano del 2003, pues la verdad es que era otra de las cosas que nos pusieron a muchos los pelos de punta, ¿no? Yo recuerdo que yo fui quien dio una de las primeras informaciones sobre este extremo, pues que bueno, que este señor, cuando todavía no han hecho 3 meses de que sale por cumplimiento de la condena, comete otro crimen en el que también la víctima es una mujer, que esa víctima es descuartizada y, vamos, son elementos de que es difícil encontrarse a lo largo de una carrera profesional, no por larga que esta sea, con muchas personas de este perfil.
Tot indica que pot ser ell, però els investigadors saben que ho han de demostrar. Tornem al moment de la detenció per fixar-nos en alguns detalls que després seran determinats. Som al 13 d'agost del 2003. Poques hores després de la troballa del cos de Maria a la Portuguesa a la falda del castell, els agents localitzen Escudero que, com ens deia el caporal, porta una bossa d'esport. A dins hi ha tot un arsenal.
2 ganivets de fabricació casolana, un amb un mànec de goma negre de 13 centímetres de fulla, un altre amb un mànec de goma verd amb una fulla de 14 centímetres, 3 objectes tallants tipus cúter i una pedra per esmolar.
Quan el detenen, la policia ja sap que el pis on s'ha trobat la víctima és el seu domicili habitual i concretament que el lloc del crim és la seva habitació, la d'Escudero. El fet que no hagi trepitjat l'immoble des de dies enrere és una altra font de sospita sobre la seva possible implicació en l'assassinat. Abans us hem explicat que un veí el va veure entrar al pis amb la Maria el dia 10 i que després d'aquesta data no els van tornar a veure. On ha passat l'índio els últims dies? Recordeu que els veïns també mencionen que l'han vist dormir en una furgoneta abandonada. Doncs la policia la localitza ben a prop del lloc on es produeix la detenció.
Vam arribar a la conclusió que era el lloc on va estar, diguem-ne, residint entre els dies que va haver, que va causar la mort a Maria la Portuguesa, que va ser, segons se va concloure, un 10 d'agost, fins al moment de la detenció, que va ser el dia 13, que quadraria. A més, jo crec que era un recurs on ell pernoctava, per no tornar una altra vegada al pis on ell havia estat residint, que és on va cometre el crim. El que passa que en aquell moment, tenint els inputs com tenien, doncs que possiblement estava residint en aquella furgoneta, doncs han de prendre totes les mesures cautelars pertinents per fer un estudi a fons, en un cas hipotètic, de trobar doncs el ganivet on se li trobés la identitat biològica de víctima i autor, que ha estat el de la furgoneta. La furgoneta hauria tingut un grau d'implicació important.
Finalment, aquesta furgoneta no fa aflorar cap pista decisiva en l'aspecte forense, però la investigació la considera clau com a possible amagatall. L'Índio, en canvi, la considera una coartada. Així ho explica quan el porten a comissaria per interrogar-lo. En la seva declaració, argumenta que fa al voltant d'un mes que no posa els peus al seu pis perquè ha estat vivint a la furgoneta. Reconeix que una coneguda seva anomenada Les Retxes li ha explicat que han trobat una noia morta al seu pis, però diu que ell no s'ho ha cregut. Pel que fa a les preguntes relacionades amb la Maria, admet que la coneix, diu que són amics des de fa anys. En canvi, nega de totes haver tingut cap tipus de relació sentimental i tampoc sexual amb ella. Aleshores, quin era el vincle que l'Índio i la Maria la portuguesa tenien?
Ell havia explicat als veïns i coneguts que eren parella. Alguns testimonis asseguren que els havien vist anant pel carrer agafats de la mà. Ell, per contra, en tot moment parla només d'amistat. La naturalesa de la seva relació mai s'acaba d'aclarir.
El que queda clar a la policia és que Escudero no accepta el modus vivendi de la Maria per diferents factors. Un d'ells, perquè l'Índio és xenòfob i no se n'amaga.
A ell no li agradava que ella fos toxicomana i l'aconsellava doncs, que no fes aquestes coses. També va sortir el fet de que ella podia, probablement, i per raó d'aquesta toxicomania, recórrer a l'activitat de la prostitució i que aquesta era una situació que a ell tampoc no li agradava gens. De fet, situacions similars com, per exemple, que una familiar d'en ell tingués relació amb una persona africana, doncs tampoc li agradava i ell ho manifestava obertament, que havia amenaçat fins i tot per circumstàncies d'aquestes, no? De que no estava conforme. I això ja és per veure una miqueta el perfil d'aquesta persona.
I els agents apunten a una possible hipòtesi que el podria haver motivat a assassinar-la.
Per testimonis de referència, ella sempre es referia a l'Índio com a la seva parella, però tanmateix te deien que ella, tot i que considerava la seva parella, no mantenia relacions sexuals amb ell perquè tenia por. Llavors, el mòbil ho van atribuir, potser alguna discussió per aquests temes, que ella es dedicava a la prostitució, amb ell potser no volia tenir relacions.
Els motius de l'assassinat de la Maria no queden clars, però no tenen cap dubte que l'autor del crim és Escudero. Els agents donen credibilitat a les declaracions dels veïns del centre històric que confirmen la relació entre víctima i sospitós perquè creuen que totes són coincidents. Comprovem ara què revelen les proves en dies posteriors un cop s'han analitzat al laboratori.
Comencem per les empremtes. Se'n troben dues als plafons de fusta que cobreixen el cadàver de la Maria. Corresponen a Miguel Escudero. La tercera empremta, localitzada en una capsa que conté aquella clau de l'habitació que estava tancada, també és coincident.
A més, quan us hem descrit l'escenari del crim, us hem parlat d'una camisa ensangonada al costat del cos. La sang és de Miguel Escudero. I què es descobreix sobre els ganivets?
Aquests ganivets se'ls va fer l'estudi corresponent i ens va donar positiu que el ganivet, amb el que presumptament sabia com és el crim, doncs presentava uns residus, uns indicis, unes mostres biològiques que respondrien al perfil biològic de Maria la Portuguesa i també al perfil biològic d'en Bell. Si partim de la base de que ell ja se feia autolesions, és normal de trobar-li amb aquest ganivet la seva identitat biològica, no? Per dir-ho d'alguna manera, i per la qual se li atribueix la possessió, propietat i titularitat si n'ha d'existir aquest ganivet. Si aquí li trobes ja la mostra, la identitat biològica de Maria la Portuguesa, amb això ja acabes de rematar doncs, la hipòtesi clara i determinant de que era l'autor del crim, no?
Les anàlisis forenses dels ganivets van treure a la llum un nou i sorprenent descobriment. En una de les armes s'hi van detectar altres restes biològiques. Això vol dir que hi havia restes d'Escudero, de Maria de la Portuguesa i d'una tercera persona. La policia no pot descartar cap hipòtesi, de manera que també s'arriba a considerar que Escudero pugui ser un assassí en sèrie.
Aquest extrem es va fer les pesquises necessàries per intentar trobar una persona que pogués estar associada doncs, amb aquest perfil que es va trobar també, no? Que es va venir aquesta informació des del laboratori toxicològic anatòmic forense i es va llançar a altres cossos policials doncs, per indagar si hi havia alguna persona desapareguda o que aquesta formulació correspongués a una persona amb la qual no s'havia pogut associar. No vam tenir resposta positiva al respecte. i bueno, la realitat pot ser una altra, no? Aquesta persona pot haver compartit doncs, experiències amb una altra persona i pot simplement alguna, tenim una persona al món que ha patit algun tipus de lesió, ja sigui voluntària o involuntària per part d'en vell, i va quedar algun tipus de residu. És a dir, no és descartable cap opció. El que sí que està clar és que nosaltres no vam tenir cap resposta positiva al respecte i tant de bo no hagi hagut mai cap víctima més.
Saltem endavant en el temps i ens traslladem a 2 anys després, el 25 d'abril del 2005, a l'Audiència de Lleida.
Miguel Escudero Carbonell ha comparegut avui davant del jurat popular que determinarà si l'acusat és culpable o no de matar ganivetades i esquarterà Maria Augusta Farado. El fiscal reclama 20 anys de presó, la mateixa pena que demana l'acusació particular, que a més sol·licita una indemnització de 300.000 euros per a la mare de la víctima. En canvi, la defensa demana la lliure absolució per falta de proves.
Els delictes pels quals el fiscal i la família de la víctima demanen 20 anys de presó són assassinat amb traïdoria, amb agreujant de reincidència. Per la seva banda, la defensa argumenta que hi ha dubtes raonables que ell hagi comès el crim. De seguida el repassarem. Les imatges de TV3 de la sala de l'Audiència de Lleida mostren com Escudero escolta aquestes peticions. Va vestit amb una jaqueta de xandall de diferents tons blaus, uns texans i unes bambes. El seu posat és serè, seriós, i la seva mirada és desafiant. L'Albert Guerrero és un jove periodista que el 2005 tot just inicia en la cobertura de la informació dels tribunals, segueix el judici per al diari Segre i recorda que el primer dia del procés l'Índio s'adreça a l'acusació i al tribunal amb males maneres.
La presència d'aquella persona dins de la sala de l'audiència, una persona que està rodejada, envoltada de Mossos d'Esquadra, habitualment amb un judici d'aquestes característiques hi ha entre 2 i 4 gens, i aquí jo recordo que eren almenys 6, o sigui, era una persona que en tot moment va mostrar una actitud molt violenta, no? Una persona que d'aquestes de pel·lícula d'entre terror i d'un thriller policíac, perquè era la seva actitud, no? O sigui, que el judici no anava amb ell, o sigui, ell era una persona que veus que no està inserida a la societat.
Així com en el cas de Barbastre l'Índio es va declarar culpable, a Lleida mai admet haver assassinat Maria Augusta Fanado. Ignasi Mases és l'advocat de la defensa.
I en tot moment va estar negant els fets aquest home, rotundament. De qui no el vaig poder treure, no es prestava cap acord, continuava negant els fets en tot moment i inclús fabulava i dia que la indemnització que li donessin per la presó preventiva que la volia reclamar. Vull dir, l'home estava convençut de que no el condenaria.
Per a la defensa hi ha molts indicis, però cap d'ells és determinant. L'advocat diu que no hi ha proves directes. Creu que el cas té alguns forats. Escudero reitera que quan es produeix l'assassinat, ell fa molts dies que està allunyat de l'edifici, que viu en aquella furgoneta on els Mossos van trobar algunes de les seues pertinences. Per això, la defensa sosté que diversos testimonis l'han situat vivint en aquest vehicle, però ningú l'ha vist a prop del seu pis el dia del crim. També argumenta que totes les proves contra l'Índio que es troben a dins d'aquest pis són circumstancials. D'entrada, les empremtes. Evidentment, corresponen a Escudero, però, segons Ignasi Mases, l'advocat defensor, la investigació ha deixat de banda des del primer moment altres possibilitats. Per al lletrat, aquesta podria ser una via exculpatòria.
La policia va presentar l'informe dactiloscòpic i se'ls va preguntar per què no hi havia més cap empremta dactilar de cap més persona, perquè, clar, era evident que en aquest pis era un tipus... un pis que havia sigut una espècie de pis patera. En tot cas, van dir que només havien buscat les empremtes del senyor Escudero i que no els constava cap més empremta, sent evident que n'hi havia més. Només van focalitzar les seves empremtes. És a dir, a l'habitació on van trobar el cadàver, no van buscar més empremtes de ningú més, ni al pis. Almenys això és el que van dir. Per tant, no ens consta que hi hagués viscut ningú més. El mateix company que havia sigut company seu de pis reconeix que hi havia viscut.
Durant el segon dia de judici, l'Audiència de Lleida declaren els forenses. El fet que no hi hagi cap indici d'autodefensa de la Maria els fa concloure que en el moment de l'atac era al llit, que l'agressió la va agafar per sorpresa. atribueixen la causa de la mort a l'hemorràgia provocada per dues ferides amb arma blanca al cor i a l'estómac. La resta de les lesions es van produir quan ja era morta amb dos objectes diferents, una arma blanca i un altre element sense identificar. Entre les proves que presenten, hi ha diferents objectes que es troben a l'habitació de l'assassinat: la camisa ensangonada, la capsa amb empremtes, taques de sang d'escudero i un dels ganivets que, com us hem explicat, es determina que conté restes seues i de la víctima. Per a la defensa, aquesta prova tampoc era definitiva. Segons Ignasi Mases, les armes que es van intervenir a Escudero no podien provocar ferides de 3 centímetres de profunditat com les que van causar la mort de la víctima.
En base a l'informe de l'Institut Nacional de Toxicologia, vam dir que cap dels dos ganivets que li van trobar era el que s'havia fet anar pel crim, donat que era evident que cap de les dues armes coincidia amb les ferides. Les armes aquestes eren massa amples per poder fer una ferida profunda. Per tant, aquí també sí que hi ha un cert dubte. Per aquesta via, l'Institut de Toxicologia ens donava certa raó.
Fa una estona hem sentit els Mossos explicant quin tipus de restes troben en aquests ganivets. En dos hi ha restes biològiques d'Escudero. En un d'ells hi ha mostres biològiques de Maria la Portuguesa. Quan aquestes armes es van presentar al judici, la defensa les va rebatre d'aquesta manera:
ADN de la senyora aquesta, i a l'altre ganivet hi havia ADN d'una altra senyora. ADN de mujer, un a cada ganivet. Un es va descartar i l'altre es fa anar per acusar-la amb ell. Però és curiós que tampoc hi havia restes de sang, només restes d'ADN. No sé si pot ser una contaminació que hi va haver després o no. I també és molt increïble que, donat el temps transcorregut, aquest senyor conservés un ganivet de caça amb un mànec verd, crec recordar. És estrany que si es va fer anar el ganivet aquest amb un crim, el conservés. Jo em va estranyar molt, això.
Continuem amb el judici. És el torn dels psiquiatres de l'Hospital Santa Maria. Van qualificar Escudero de persona emocionalment freda, antisocial i agressiva. Van afirmar que sabia distingir perfectament entre el bé i el mal i que estava capacitat per controlar els seus impulsos. Els metges van descartar que tingués cap alteració psíquica, però van incidir en un important problema de conducta perquè no mostrava signes de remordiment i, a més, tenia una gran capacitat de mentir i de fingir. Ramiro Navío és l'advocat de l'acusació particular. Va representar la mare de la víctima.
Evidentment, una persona que fa això, evidentment, té un trastorn. No està bé, perquè això està clar, que fer això una persona normal no ho fa. Però és que, a més, no hi havia cap motiu. O sigui, no. A vegades te pots trobar amb un assassinat, que sé, que pot haver un moment de còlera, mil coses que poden passar. En aquell cas, era totalment a sang freda. Vull dir, és que no hi havia cap motiu en aquell moment immediat. O sigui, no és que hi hagués una discussió, no és que hi hagués, no sé. Per tant, era una manera de fer que ja havia fet una altra vegada. ¿Vale? Per tant, aquest senyor era perfectament coneixedor de lo que feia. Ho tenien també molt clar el psiquiatre.
Recordem que Miguel Escudero no admet en cap cas haver comès l'assassinat. Quan compareix davant el Tribunal Popular, atribueix el crim a altres persones. L'escoltem a ell.
Que eran dos moros, Muhammad y Musián, que fueron los que lo hicieron. Y ahora yo me voy a comer yo lo que no he hecho. No, hombre, por favor.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
Pel que fa a l'ambient que es viu aquells dies a l'Audiència de Lleida, diferents actors que van participar al judici, com el representant legal d'Escudero, l'advocat de la defensa i també els periodistes que són a la sala, coincideixen que l'actitud de l'acusat no el va afavorir.
Recordo que quan abans de la lectura del veredicte va ser molt barroer, i fins i tot el dia del veredicte, abans d'escoltar-lo, va insultar el jutge, li va dir que era un pallasso i que se n'anés cap a casa. Evidentment, el jutge, amb bon criteri, el va expulsar de la sala i ell fins i tot no va escoltar quan deien que era culpable d'assassinat.
El tribunal el va declarar culpable i el 5 de maig del 2005 el jutge va dictar sentència.
Que debo condenar y condeno a Miguel Escudero como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de reincidencia, a la pena de 20 años de prisión.
De la sentència podem llegir els fets provats que ens serviran per recapitular.
El jurat considera provat que sobre les 10 del matí del 10 d'agost del 2003, Escudero entra a la vivenda on residia, al número 7 del carrer del Parc de Lleida. Va acompanyat de Maria Augusta Fanado, coneguda com a Maria la Portuguesa, amb qui mantenia una relació d'amistat. Un cop a l'habitació de l'acusat i amb la intenció de treure-li la vida, li clava per sorpresa dues ganivetades, una de les quals li travessa el cor i l'altra la melsa i l'estómac. Aquestes ferides li causen la mort per hemorràgia toràcica. Després, fent servir un objecte contundent, l'acusat li fa diversos talls a la zona del pit esquerre, l'engonal dreta, la mà i l'avantbraç esquerre i l'esquena. A més, obre en canal el cadàver i li secciona totalment el pit dret. A continuació, col·loca a sobre del cos un matalàs, 12 fustes d'un armari i un vidre transparent. Posteriorment, tanca amb clau la porta del dormitori i desa la clau en una capsa de cartró que amaga en un moble del menjador i abandona l'habitatge.
Actualment, Miguel Escudero Carbonell compleix la pena per l'assassinat de Maria la Portuguesa en una presó de la demarcació de Barcelona. I, teòricament, el 2023 hauran passat els 20 anys de condemna. Ara ell té 63 anys.
No és reinsertable, no. La idea, o sempre ens havien dit, o ens han dit quan estudiàvem el dret penal, que era que havia d'intentar la reinserció, i que, però a veure, hi ha gent que és irreinsertable. O sigui, és que no han, jo crec que no ha estat mai dintre de lo que seria la societat. Viuen al marge. I ho van dir el psiquiatre, que li recordava els forenses, que ho tornaria a fer. No tenien cap dubte de que això era un comportament que es repetiria i que això en una presó no se solucionaria. Afortunadament, molt poca gent és així, però algunes persones que, per desgràcia, ho són, i la presó, doncs, bueno, doncs han d'estar a la presó.
A buscar dos cadàvers, oi, John? No seria prou esgarrifós. Cal pensar una mica en els diaris, oi?
Si vols que la gent t'escolti, cal colpejar-los amb un mall. Aleshores demostren una tensió absoluta.
Però la pregunta és, què et fa tan especial que tothom t'hagi d'escoltar?
No sóc especial. No he sigut mai excepcional. Això ho és, però, el que estic fent. La meva obra.
La teva obra?
Sí.
Doncs jo no hi veig pas res d'especial en el que fas.
Això no és veritat.
Esclar que és veritat. I el més fotut és que tota aquesta obra, d'aquí a 2 mesos ja no interessarà. Ningú se'n recordarà. A ningú li importarà.
És que encara no han vist l'obra completa. Però quan l'hauré acabada, quan l'hauré enllestida, la gent amb prou feines la podrà entendre. Però segur que no la podrà negar.
A les pel·lícules com Seven, els assassins són personatges de qui ningú pensa si es poden rehabilitar o no. Si poden tornar o no a la societat. Generalment, el personatge s'acaba quan acaba la pel·lícula. En el cas de Miguel Escudero Carbonell, la cosa és molt diferent. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes: Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui: Sílvia Comet. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.